l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Bon vespre, benvinguts al Tribuna Preferent, aquest espai de debat al voltant del Centre d'Esport Sabadell. Avui és dilluns 3 de març del 2025 i malauradament ens tornem a plantar aquí, al plató de Ràdio Sabadell, havent de parlar d'una nova derrota del Centre d'Esport Sabadell, d'un resultat advers, segurament una de les derrotes més injustes o més cruels de la temporada, perquè realment el Sabadell ens va deixar una bona imatge durant 55-60 minuts aproximadament, però després va tornar a constatar que ara mateix estem davant d'un equip molt fràgil, i que qualsevol cop que s'endú en contra, més enllà de posar totes les facilitats per rebre aquest cop, després no hi ha capacitat de reacció. I l'equip continua en caiguda lliure a la classificació, i ara fa una estona ho explicàvem al web de Ràdio Sabadell i ho hem parlat també avui a l'Hotel Suís. L'equip està ja més a prop del play-out, a només 5 punts, que del play-off, que està a 6, faltant només 9 partits per jugar-se, i per tant no sé si havent canviat ja de realitat pel que queda de Lliga, després de passar-nos doncs dos terços de Lliga pràcticament parlant que aquest equip estava fet i construït i dissenyat i a nivell de resultats també estaven sortint com a mínim, doncs per estar lluitant per aquesta part alta, ara no és així, una victòria en només 14 jornades que han fet que el Sabadell realment es trobi en una situació preocupant, a les portes a més de jugar contra dos equips que ara mateix els podríem etiquetar pràcticament de directes, com són l'Olot i l'Alzira, l'equip que marca la permanència i l'equip precisament que es troba en aquesta zona de play-out. Bé, en qualsevol cas ho debatrem i en parlarem en la pròxima hora aquí al Tribuna Preferent, a l'antena de Ràdio Sabadell i també al Twitch. Aquí, vaja, vaig donant la benvinguda a tothom que ja ens està deixant els seus comentaris aquí al chat. Intentarem llegir el màxim possible, però abans de res deixeu-me presentar els tertulians que tenim en el dia d'avui: el Gabriel Oliver a la meva esquerra, el Dani Carreño, el Dume. Què tal, com esteu?
Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estem.
És molt,
no és massa difícil per la situació que tenim, però estem millor que el club, segur.
Mira, començaré pel Dume, perquè el Dume ahir va ser un dels valents que més vaig veure a les xarxes, que penjava una fotografia, que va estar a l'Estadi Balear.
Correcte.
In situ. Han passat 24 hores llargues des del partit. Amb quina sensació vau marxar ahir del doncs, camp? Com es va viure el camp, això?
Amb una sensació de tristesa i fotuts, perquè veus que l'equip ahir ho va intentar després de la mala dinàmica que portem a casa i a fora les darreres jornades, com deies, Pau, i ahir va ser un partit en què el Sabadell en el minut 30 podia anar a 0-2 fins a 0-3 i m'apures aquella última del Sergi, i comença la segona part amb dues ocasions claríssimes que el porter fa dues estirades brutals i t'acabes doncs marxant trist, perquè al final és una errada defensiva amb el porter en defensa i ells marquen una i ja s'acaba el partit, no? Llavors la sensació dels aficionats que estàvem allà i dels jugadors al final del partit és de tristesa. Jo crec que psicològicament hi ha un problema molt important, hi ha un problema molt greu, i necessites sumar ja per poder sortir del pou on estàs.
Creieu que és la derrota com a mínim de l'era Movilla més injusta de totes o què?
Segurament injusta, sí, perquè en quant a imatge del club, de fet repassava una mica abans estadístiques, una mica abans d'entrar estadístiques del partit. Bé, el Sabadell fa 11 xuts en tot el partit, en fa 3 a porteria, i bueno, l'Atlètic Balears l'única que té la fota a dintre amb la situació aquesta d'errada defensiva. I bé, sí que és una mica potser injusta, perquè, per exemple, si ho comparem amb altres partits, com per exemple el darrer partit a casa amb l'Unió Esportiva Sant Andreu, doncs és evident que la imatge ni molt menys va ser la mateixa, però bueno, és una situació, com deia el Dome, molt complicada psicològicament per l'equip, pels jugadors. jo crec que també per la directiva i la propietat del club, i bueno, veurem a veure on i com acaba tot plegat aquesta temporada.
Dani.
Sí, comparteixo la visió dels companys. Realment és frustrant perquè ja és una més, que ja en portem diverses, no? Aquests partits que sembla que el Sabadell ataca, que penja boles, que dius, et posen 5 minuts, 10 minuts d'afegit i saps que acabarà igual, no? Dona aquesta sensació. I sobretot el que ens penalitza molt les errades, no? Que potser nosaltres no les sabem aprofitar i ells a la mínima, bueno, a la vista està, no? Amb una ocasió tonta, no? Que és un desajust entre el porter i no recordo
Trapero, sí.
I Trapero, i a sobre li cau i li passa per sota les cames. És com una jugada d'aquestes desgraciades, i en aquell moment, com portem aquesta dinàmica tan negativa, dius, ja està, l'equip s'ensorra. Sí que és veritat que lluny d'ensorrar-se, el Sabadell va mereixer més, potser va afluixar els últims 20-25 minuts, però bueno, la realitat és que te'n vas amb un 1-0 jugant amb un de més, que dius, està tot de cara, i no hi ha hagut sort.
La sensació potser és aquesta, no? Ho heu dit en línies generals, que al final li van fer un cop dur a l'equip, que havia estat millor, clarament superior, durant 55-60 minuts, i aquesta nul·la capacitat de reacció de l'equip, no? De quedar-se estabornit quan les coses es posen en contra.
I més a més, a part d'això que dius, Pau, que tu l'expulsió de Guillem de l'Atlètic Balears es produeix just a les acaballes de la primera part, llavors tu enfrontes una segona part, uns 45 minuts complets amb un home més, amb la superioritat ja d'entrada numèrica, que això et pot facilitar certament una mica les coses, o no? Perquè els equips també a vegades es tanquen o plantegen un partit amb un nivell defensiu molt en el que és en el bloc baix, però clar, te trobes amb aquesta situació que expulsen un jugador local i que no ets capaç de, per unes qüestions o d'altres, almenys firmar un empat o aconseguir alguna cosa més amb el bon partit que estaves fent. És frustrant,
perquè qualsevol intent de millora, no? O qualsevol brot verd, el famós brot verd del Sabadell, que per joc podem pensar, home, contra el Sant Andreu, contra l'Atlètic Balears hem vist alguna mínima progressió en el joc, tot plegat queda ensorrat després per aquesta fragilitat que dèiem.
A més, jo, Pau, crec que és un moment en què qualsevol centre que faci l'equip rival o qualsevol jugada ja estàs patint, ai, 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 no? Ahir va haver un centre al minut 15 o 20 que la pilota queda mort al punt de penal i algú fica la cama, no? I tu és el Sabadell que penja pilotes, que ho intenta, que passa a tres quarts de camp i no xuta porteria, no hi ha ningú que pugui rematar aquesta pilota. Dius, què estem fent? I qualsevol centre de l'altre equip, en el minut que sigui, hi ha un rebuig al punt de penal i sempre hi ha un rival que finalitza la jugada, no? I xuta, i un rebot, un no sé què. El segon gol del Sant Andreu, no? Una pilota morta al punt de penalti. Ahir el mateix, dius, no sé, tens una fragilitat defensiva i ofensiva també, perquè al final sí, als 90 minuts del Sabadell es penja la pilota, excepte que el Rubén pugui marxar, però pocos destellos, no? I al final es penja la pilota i a veure el que passa, i no ens serveix això.
A jugar a la desesperada no serveix, és el que diu el Dome. Jo aquesta vegada no he tingut, aquest any no he tingut tanta ocasió de viatjar fora i de més perseguir l'equip, però en els partits que he pogut gaudir a casa és això, les jugades a pilota aturada, ja siguin corners o faltes properes a la zona de l'àrea, és constantment un ai-ai-ai i aviam què.
Sí, bueno, és aquesta fragilitat, no?, que estàvem comentant, i no sobretot la fragilitat defensiva, perquè tu pots tenir un mal dia, pots tenir un mal partit, i en altres condicions tu creus que tu pots pensar que l'equip es pot aixecar. No? Amb una miqueta d'empenta l'equip es pot aixecar, però ara la sensació és, ja està, cop dur, cop psicològic, l'equip s'ensorra. Ahir perquè era fora, però l'afició a casa també s'ensorra, que suposo que és un altre tema que ja es comentarà més endavant, que no hi ha gaire connexió, i aquest és el tema. Jo crec que aquesta fragilitat, més que res, de, ostres, el Sergi Garcés, no? El tocarà remuntar, i uf, i dius, això ho hem sentit ja masses vegades,
sí,
no?
Tots ahir, perdona Dani, internament sí. Pensàvem amb l'1-0 de dir, difícil que això s'aixequi.
Sí, i és una llàstima, perquè precisament ahir l'Atlètic Balears venia amb una dinàmica que estava una miqueta, no? Si no m'equivoco, una miqueta com nosaltres,
sí,
eh?
Clar, sí.
I era una miqueta, bueno, aquí se li fa l'estocada, no? I, bueno, ens va tocar... haguéssim guanyat i haguéssim deixat estocat a l'Atlètic Balears i nosaltres haguéssim revifat una miqueta i ells els haguéssim deixat una miqueta enrere. Però la realitat ha sigut que injustament, tot i que sí que és veritat que hi ha millores en l'equip, doncs ara potser hauríem de pensar una miqueta més resultadista, no? Que ens dona igual que es guanyi 0-1 sí. de penal amb mans, dona igual, no?
Sí, sí, i sortir del Pou. L'Atlètic Balears d'ahir, no?
Sí, sortir sí. del Pou com sigui, no?
Tenim aquesta urgència.
A més, ahir, Dume, perdona, els, hi havia un estat de nerviosisme entre, entre l'afició local, no? Molts sí. xulets, els jugadors locals molt nerviosos, i això tampoc ho va saber aprofitar el Sabadell.
No, el Sabadell va sortir bé, va plantejar un bon partit, i és que van marcar el gol i van dir esta és la nostra, no? Van fer el partit de funk, no? Allò d'estar ja tancats, el porter perdent temps, hi va haver un moment que fins i tot un company seu li fa una patada en un salt i el tio es tira 5 minuts allà tirats al terra. És a dir, això no ho sabem fer, no sé si és perquè mai anem per davant al marcador, però quan anem davant al marcador tampoc tens el porter que perdi el temps, no? Fa 10 anys amb el Naucet tothom el criticava perquè perdia el temps, era exagerat, eh? Però era un porter que sabia dominar aquests temes, no? Nosaltres anem 1-0 i necessitem marcar el segon, tranquils, on ens tanquem, no? Però has de buscar alguna possibilitat també per poder, per tancar el partit, perquè els últims 10 minuts és ai, que acabarem patint per la facilitat defensiva aquesta que l'equip tampoc et mostra gaire seguretat.
Ara parlarem també d'aquesta situació a la banqueta, eh? Que sé que hi ha molts comentaris aquí al xat, però també crec que és just comentar i debatre també un dels mals que està patint el Sabadell en aquestes últimes jornades, que ho dèiem per aquí abans, que és que al davant tampoc hi ha molta pólvora ara no. mateix. Vull dir que ahir el Sabadell les ocasions que generen les acaba rematant o al lateral esquerre Sergi Segura, que en va tenir un parell, o Rubén. És cert que la de Peque Pol és molt clara la primera meitat, però que també, clar, ahir ja podíem anar generant, que no li arriben als jugadors que teòricament són els encarregats de fer gol al Sabadell, no?
Bé, perquè jo també crec que al final és un sistema de joc o un... anem a penjar pilotes i allà amb el que passa, no? I ja la baixaran, ja l'obriran, i el Rubén ja xuta de qualsevol manera, amb l'esquerra o amb la dreta, ja li tapen i ja tindrem algun rebot, però no veus una creació al mig del camp com podia ser més fàcil, no?, per poder arribar a dalt, no? Sempre és pilota del central cap a dalt i allà amb qui baixa la pilota, no?, mentre que s'agafen els dos el central amb el davanter. I a partir d'aquí juguem.
Bueno, jo crec que també hi ha una part de dinàmica, no?, de dinàmica de, bueno, dels resultats. Jo crec que a la primera part de la temporada entrava tot, no?, o gairebé tot, no? No hi havia problemes. Jo crec que la de Peque Polo al principi de l'any o de la temporada entra, la de Rubén entra. Ara estem en aquesta dinàmica de que no entra res, de que ens estem posant nerviosos. Sí que és veritat que després, doncs, el que tu dius, generem molt, però també són xuts que, bueno, no acaben d'anar a porteria o van centrats, llavors això ens penalitza una miqueta amb tot aquest nerviosisme de voler marcar, que per altra banda és lògic, no?, després de la dinàmica dels últims 3 mesos i mig, 4, no sé.
Sí, no, certament és així. Al final la temporada tampoc va començar del tot tan malament amb David Català i la dinàmica no era gens dolenta, i de fet el Sabadell ja estava en les posicions capdavanteres fins que les coses no van començar a anar bé, però després s'han fet una sèrie de canvis i de retocs a dintre l'estructura de la plantilla i de més, doncs, que no estan donant els seus fruits i que no s'està canviant aquesta dinàmica de psicològica en la que està l'equip, amb el sistema de joc que pràcticament és anar a la desesperada partit rere partit, i és una situació més que preocupant. I ja ho deies, Pau, 5 punts per sobre de,
sí, del play-out,
del play-out, i al final dius és que són dos partits. I clar, estem parlant també que és una mica com aquesta categoria és com la primera federació, no?, que qüestió de guanyar 2 o 3 partits o perdre 2 o 3 partits seguits estàs en unes posicions o molt capdavanteres o molt a baix, i al final són tots partits molt complicats que no pots pràcticament perdre gaires punts.
Ara de seguida parlarem, insisteixo, del tema de la banqueta, d'aquestes últimes hores, de com queda la situació de David Movilla. Abans, mira, m'ha tret l'argument aquí, va de conya perquè volia parlar d'això, ho tenia apuntat el Vicenç, diu Morcillo Molina, Diu, per qui han de passar els pròxims partits al Sabadell? Diu, no tornem, sisplau, als galons, veteranies, experiències i de més tòpics a l'ús. Amb aquests nanos el Sabadell ha tornat a jugar a futbol. I em vull quedar amb això com un dels aspectes positius, segurament, un dels pocs aspectes positius del partit d'ahir, no? Primera titularitat de Jan Molina, bons minuts, és un nano que ha jugat molt poquet en els últims 3 anys, que ha estat lesionat. Us va agradar el mig del camp ahir del Sabadell, que segurament va ser el més jove de tota la temporada i el més, no sé si dir allò, jugón de tots.
A mi sí, que em va agradar, i de fet al final també s'entén, no?, que es faci aquest tipus de joc amb els jugadors tan joves, perquè quan ets jove i sobretot vols acabar entrant o vols seguir progressant a la teva carrera futbolística, doncs jugues encara amb moltes més ganes, amb moltes més intensitat, i a vegades aquest cert component de veterania o de saber estar i tal, no acaba de... I és evident que, bueno, els nanos, pues, al final volen oferir la millor imatge possible, i es va notar que aquest mig del camp més jove.
I amb qualitat, també.
Sí,
total. Sí, a mi em va agradar molt també aquest punt més descarat, no?, de Morcillo o del Jan. El que sí que penso és que portem uns anys que sempre diguem que la veterania no acaba d'aportar a l'equip, i sempre ens acabem recolzant en aquestes peces, inclús l'any passat, no?, també ja amb Morcillo ja estàvem parlant, ara no recordo, hi havia un altre jove del planter que també jugava, que també el Sandro, no,
Sander, la primera Sander. Bé, sí, fa un parell de temporades,
un parell de temporades, ja vaig...
Però bé, sí, al final Pau Fernández apareix l'any passat, estàvem parlant d'Adome, David Astals, d'aquesta joventut que hi havia.
I llavors, aquí, sí, clar, això també preocupa una miqueta carregar, no?, tot l'equip a aquests nanos tan joves, que sí que està bé, no?, que siguin puntals, però que hauria d'arrepenjar-se una miqueta més en gent, diguem, més veterana.
Sí, perquè al final la càrrega amb els jugadors joves també fins a cert punt, no?, del protegir-los també davant de certes pressions o de certes situacions que generin excessiva ansietat.
A tot això, és que estava llegint aquí també els comentaris, i algun que arriba aquí per via interna d'algun membre del club de fans de Jan Molina, que l'encapçala Sergi Parc, perquè realment ahir ens va agradar molt el partit de l'ex del Barça, del planter del Barça. No sé des d'allà també, Dume, si es va notar. I sobretot, jo vaig fer un comentari durant la transmi, que segurament és exagerat, però que vull que se m'entengui, és que segurament no havíem vist un perfil de jugador com aquest des de la lesió d'Urri. No sé si des d'allà tenia aquesta... No vull dir que tingui la mateixa qualitat i al final en 45 minuts allò ens vinguem amunt, simplement que és aquell tipus de futbolista que potser hem trobat a faltar en aquests mesos.
A mi em va agradar molt, i a més amb l'ambient que hi havia, no?, allà, és a dir, fan una rebuda a l'equip, al minut 15 comença a xiular l'equip local perquè veuen que no passen de mig camp, i que la joventut, ostres, el que dèieu, no?, d'estellos de caritat, d'imaginació, de dirigir l'equip com toca, després d'estar molt de temps sense jugar, des d'allà al camp vaig dir, ostres, aquest nano, una passada.
Té coses.
Se li veuen cosetes molt guais, no? Després, a mitja part, no sé si va ser un canvi de lesió o decisió tècnica.
Bé, ho explicava el míster al final, que el propi Jan Molina havia demanat el canvi perquè és un jugador que el que dèiem, ha jugat res en 3 anys. I ara, clar, no li pots fotre aquí molta tralla al cos perquè muscularment, si no...
No, aquesta part ho desconeixia, però dic, em va agradar molt la primera part, va saber dirigir l'equip ofensivament molt bé, i distribuint i manant, allà s'escoltava tot, i el tio com manava l'equip molt bé.
No sé si una mica causa efecte també a la segona part. No hi va ser damunt del terreny de joc, va entrar un perfil més defensiu, com és el pivot del filial Lugo García, i aquí el Sabadell va perdre també una mica de joc.
Aquí és on està, no sé si potser l'errada, però sí que és veritat que quan tu tens un jugador d'aquestes característiques que et crea tant de joc, que et dirigeix a l'equip, que te'l porta una mica cap amunt, que tu et trobis amb una superioritat numèrica durant tota una segona part amb 45 minuts per davant, que facis potser un canvi defensiu o bé per tema de jugador i tal, doncs, està clar que això, doncs, juga una mica en la teva contra en quant a la velocitat del joc, en crear les ocasions, en distribuir les pilotes. És complicat quan et falta aquest, diguem, servei futbolístic que et manega tot el camp.
Sí, falta... Molt, molt content amb el Jan, i penso que és de lo poc que podríem considerar ara mateix com a revulsiu, no sé, que ens dongui aquesta empenta que no ens està donant la resta de la banqueta, dels canvis, de les alineacions, no?, que han anat canviant al llarg de les 6-7 jornades que porta l'entrenador, i falta una miqueta, doncs, que l'engranatge acabi de funcionar una miqueta, no?, de que hi hagi una miqueta més de connexió entre el mig del camp i la part de davant, i aquesta és la sensació de que falta aquest passet.
El clic, no?, que et faci que les pilotes al final acabin entrant.
I ara seré punyetero. Canvia la banqueta o sense canviar la banqueta?
Uf!
Anem a obrir el meló ja directament. Ho dic perquè m'has parat aquí 20 minutets, però ahir un altre allò... Números en mà, xifres en mà, ahir David Movilla arriba al 7è partit oficial sense guanyar a la banqueta del Sabadell. I 7 són els partits que li van costar el càrrec a David Català.
Jo no sé si realment el canvi ha de ser a l'entrenador o potser... Ara potser algú se m'enfadarà o posar el crit al cel. No sé si realment és l'entrenador, potser s'hagi de mirar una mica més amunt o altres estaments. Perquè jo, permeteu-me aquest petit símil, aviam si se m'entén del tot. Tu tens un vaixell, que és el Sabadell, amb un capità que és l'entrenador, i una tripulació que són els teus jugadors. I quan t'estàs pràcticament... constantment, cada X temps, canviant tant de capità com de tripulants, veus que al final el vaixell no acaba arribant a port mai. I dius, els canvis o les solucions que tu estàs proposant realment són el que ha de portar el Sabadell a on realment ha d'estar? O bé tu com a propietari o com a cap gestor d'aquest vaixell, potser a lo millor els canvis haurien de venir per aquesta banda. No sé si tant la banqueta, perquè al final des de la darrera temporada que vam estar a punt de jugar el playoff descens a segona divisió amb la temporada de Monitis, d'ençà cap aquí, quants canvis? Ho parlàvem abans amb el Domi i amb el Dani fora d'antena, quants canvis d'entrenador ha fet el club? Quants canvis, òbviament, de jugadors? Obviem casuístiques i situacions de mercat i tal, constantment entrades i sortides. Al final és un desgavell constant que no t'ha portat a una solidesa d'un projecte que, òbviament, per molts canvis que tu facis, no esperis que t'adoni un resultat ja ràpid, sinó que treballo amb calma, amb constància i amb un projecte llarg i perdurat en el temps. Al final, aquests canvis constants, jo crec que, sincerament, en la meva humil opinió, no ens porten enlloc. I potser ja no està en la banqueta, sinó mirar una mica a la part alta o la part noble de la tribuna de la nova Creu Alta.
Vinga, va,
sí, va. Jo comparteixo bastant el que diu el Gabriel.
Tampoc jo.
Penso que jo ara mateix, tot i que els resultats siguin nefastos i que l'entrenador Movilla no m'acaba de convèncer, jo no invertiria ara mateix en més entrenadors. La veritat. Acabem la temporada amb el que tenim. Potser invertiria més en, no sé, en psicòlegs, en algú que pugui aixecar la moral de l'equip, perquè hi ha un tema que és de bloqueig, que hi ha una part també que ha de ser l'entrenador o l'staff tècnic que intenti aixecar la moral, no? També és la seva feina, no? Ara bé, no arriba. Canviarà un entrenador? Qui voldrà venir? Amb quina pressió, no? Perquè ja ens va costar, sí. Tot i ser el Sabadell, tot i que David Català estava ja pendent d'un fil cap al Nadal, no es trobàvem a ningú, no?, que volgués venir amb aquest tipus de...
I olé també per David Movilla d'acceptar el repte de venir a dirigir aquest club amb la situació complicada en la que es troba. I bé, no li estan sortint les coses, però és que tampoc pots, no sé si realment pot anar més enllà o pot fer més o no. El fet de canviar-lo o no canviar-lo, jo no crec que sigui... O sigui, el fet de canviar Movilla, jo no crec que sigui la solució pel club, la veritat. I més ara, com deia el Dani, tal com està la temporada, l'objectiu del Sabadell, òbviament, que la gent es tregui del cap play-offs o possibles ascensos directes, o sigui, el plantejament ha de ser de salvar la categoria, i un cop salvem, aviam com hem acabat la temporada, on estem, i ja et dic, treballar en un projecte que sigui a llarg plaç, perquè no podem estar cada 7 jornades canviant d'entrenador, que cada entrenador té la seva metodologia, el seu staff, la seva forma de treballar, el seu pensament i rigor futbolístic. potser hi estarem més o menys d'acord amb els diferents entrenadors que hi han passat, però, clar, està constantment canviant de projectes, el que et dic, no t'aporta, perdoneu-me, res.
Jo crec... L'última, va, Dume, i llegeixo alguns missatges, va.
Jo crec que sí que la solució no és canviar d'entrenador, és un projecte totalment nou en què, al final el Sabadell ja ha fet 8 canvis al mes de desembre i has de marcar el projecte, no? Si no puges aquest any, has de pujar l'any vinent, segur, no? Però ara canviar d'entrenador és matar psicològicament alguns jugadors també, segurament, a l'equip, masses canvis, d'afició un altre cop darrere, i si perds el primer partit tornes a tenir merder al camp, a fora o a casa, on sigui. Llavors jo crec que canviar l'entrenador a hores d'ara no toca.
Però em poso en l'escenari, algú em dirà que sóc, que sempre veig el got buit, eh? Em poso en l'escenari més, més catastrofista. Arribem a Olot i no guanyem. 8 partits sense guanyar.
Però no canviar...
Arriba l'Alcira a la nova Creu Alta i allà es munta un Cristo de Caldeu perquè no guanyes a l'Alcira. I són 9 partits.
I després te'n vas a Elx.
O sigui, som capaços de suportar aquesta pressió, perquè clar, al final venim d'un 0-4 contra el Sant Andreu,
és que és complicat.
Venim de perdre un partit que no s'hauria d'haver perdut contra l'Atlètic Balears en les circumstàncies de partit que se't posen. Us entenc, entenc la vostra postura, però creieu que la pressió es podria suportar si la dinàmica continua així del Sabadell, mentre ens apropem al final i el Sabadell es va apropant lentament a
jo crec a que no, i ni el nivell més esportiu ni de la plantilla ni encara menys a nivell institucional en quant a la propietat i de més, perquè no crec que el senyor Adam Rothstein li faci gaire gràcia com a empresari, com a gestor que les coses no vagin mitjanament bé. Llavors, jo crec que seria massa insostenible a tots els nivells i a tots els estaments.
Està clar que una victòria ho canvia tot, eh? Una victòria rebaixa la...
Sí, òbviament,
la pressió, i ho veiem d'una altra manera. Però és que al final aquesta bola s'ha anat fent gran amb el pas de les setmanes.
Totalment, Pau. Al final una victòria et rebaixa, et calma una mica les aigües... Però ja no només és una victòria, ja és una victòria que ha de tenir un treball i una continuïtat el més perdurada possible durant el temps, per canviar aquesta dinàmica, perquè al final és el que dèiem, portem molts dies, moltes setmanes, molts mesos arrossegant una situació complicada. Llavors, amb un partit, sí, et para el cop i dius, ah, mira, els brots verds, tal, refresc, el canvi de girs, de situacions, però s'ha de ser constant.
Vau veure la roda de premsa del divendres? O la vau escoltar?
Sí, jo sincerament no la vaig poder escoltar.
Però has vist alguns els millors moments de...
Sí, he llegit alguna cosa.
Per si de cas, és que vull que ho valorem avui també, perquè al final divendres el tècnic del Sabadell va fer unes declaracions, no sé si incendiàries, contundents, aquí li poseu l'adjectiu que vulgueu, però realment que van cridar l'atenció per la seva contundència, valgui la redundància. Hem fet res, un petit clip d'un minut i poc, doncs això, per rescatar el que va dir Movilla i comentar-ho aquí a la taula.
Soy el único responsable de esta situación. Soy el único responsable de las alineaciones, del plan de partido, del rendimiento de los jugadores, de los goles que encajamos, de las derrotas, de las lesiones, de los palos, de los fueras de juego, de los arbitrajes, de todo soy el máximo responsable. Y al igual que digo que soy el máximo responsable, también tengo la convicción de que no soy el mejor, soy el único que tiene la capacidad, la experiencia y la trayectoria para llevar a este club a otra dimensión. Porque yo no he venido aquí a subir al Sabadell a Primera Ref. Mi visión va más allá. Yo quiero subirlo y he venido con la convicción de llevarlo al fútbol profesional. Y tengo una trayectoria que, al igual que digo que este club no es de esta categoría, yo tampoco. Yo también tengo nivel para estar con este club en otra categoría, y porque lo he demostrado, y lo digo con toda la humildad del mundo, con la convicción y la humildad, porque lo he demostrado. Llevo 7 ascensos ya, 4 al fútbol, a la tercera categoría del fútbol español, no una vez, ni dos, ni tres, 4 veces lo he hecho, y lo voy a hacer una quinta. Tengo muy claro, y tengo muy claro las líneas de mejora, y tengo muy claro que soy el máximo responsable de solo haber sumado 3 puntos de 15. Pero como tengo muy claro eso, también tengo la convicción de que no soy el mejor entrenador para el Sabadell, soy el único que puede llevar al Sabadell a otra dimensión en este momento, por capacidad, trayectoria y experiencia.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Les paraules del tècnic de Baracaldo. Per cert, que dieu per aquí que havia fallat un segon l'àudio. Espero que s'hagi pogut escoltar tot bé, però bé, si no ho podeu recuperar també al canal de YouTube del Sabadell, al nostre web, i si no, doncs llegir els llavis, que és una altra alternativa. Res, crec que ha estat un segon. Simplement explicàvem això, que teníem aquest clip preparat per escoltar Movilla. Us estava mirant les cares ara una mica mentre sonava mentre tiràvem aquest clip de Movilla. Va, Tomé, que et veig amb ganes.
Durillo. La veritat que durillo d'assimilar, no? És a dir, no coneixes on vas, no? És a dir, vens a un club on acabem de deixar de primer ref, que en 5 anys hem baixat de futbol professional a la quarta divisió d'Espanya. No saps com és l'afició, perquè som pocs, però els pocs que som exigents amb el club, no? No som un Sant Andreu, per exemple, saben que van 2.000 persones al camp, a fora, no som aquest club de moment, però ha sigut una miqueta de sobresa, no? És a dir, jo crec que s'equivoca, ell no és culpable de que ahir el central xoqui amb el porter. Són coses que passen al joc i ell no té la culpa. No, i no té la culpa de que vingui Jan Molina i porti 3 anys sense jugar, i per les condicions que té l'equip de lesions i de sancionats hagi de jugar el noi de 19 anys en una plaça complicada com l'Ètic Baleares, no? Ell no té la culpa d'això, però sí que té la culpa amb les paraules en què es dirigeix el divendres. És a dir, no, jo crec que està fora de lloc.
Interpreteu que hi havia alguna cosa més al darrere d'aquestes declaracions? O
que potser penjava d'un fil amb el resultat i potser volia desviar una miqueta també l'atenció dels jugadors, que jo crec que també hi ha una part, no, en aquest aspecte de... Bueno, és un tema de bloqueig mental dels jugadors, i ell sembla que ho té molt clar, quines són les línies de millora, jo crec que una ha de ser aquesta, i potser diu, jo sóc aquí el culpable de tot, els fores de joc, suposo que també tira d'ironia, no?, quan diu fores
sí,
de joc,
sí,
de...
Dels
arbitratges. De més, no? Jo crec que... O sigui, m'agrada el sentit de voler desviar una miqueta, de descarregar l'equip la pressió, però crec que després li venen aires de grandesa una miqueta i una miqueta egocèntric, no? Jo crec que el Sabadell crec que està una miqueta per sobre dels yoismos. No sé si m'expreso.
Sí, no, totalment d'acord amb tu, Dani, i amb el Domi. I al final també una mica, jo crec que tampoc David Movilla té la culpa dels arbitratges. Al final, el sistema arbitral en general a nivell espanyol tots sabem com està de malament. I bé, i certament en el tema dels arbitratges no crec que en tingui la culpa. Sí que m'agrada aquest component d'alleugerada certa pressió als jugadors de la plantilla, perquè al final també aquesta excessiva pressió sobre els jugadors tan joves al final et fa un mal favor, per dir-ho d'alguna manera. I m'agrada que tingui aquest component o aquesta, anem a dir-li, solvència / gana de dir que hi té l'experiència, que ja ha aconseguit les coses abans, que té les coses molt clares com s'ha de fer. Bueno, veurem a veure si realment ho té així tan clar, si treballa en connivencia amb la secretaria esportiva, amb la direcció tècnica, també amb els estaments més alts, i bueno, el temps veurem, sí. El temps dirà on es troba el Sabadell amb Movilla.
Sí, per cert, que no he llegit els comentaris abans, que els tenia per aquí guardats, però vaja, han tirat massa amunt, però res, simplement explicar, doncs, que hi havia una mica divergència d'opinions entre qui pensava una mica com vosaltres, que no, ara no cal canviar l'entrenador quedant nou jornades, als qui diuen que sí, que s'ha de canviar, i que a més, crec que era l'Òscar abans per aquí que deia que no cal invertir, i que amb això es deia tot. Al final el recanvi el tens a la casa, però bé. Per cert, el Iaio Pep pregunta, com està Ostrell? No sé si ho vam arribar a dir l'altre dia al directe, però mala pinta amb la lesió d'Ostrell, en el sentit de dir que és probable que aquest mes de març no el tornem a veure, eh? El futbolista encara en fitxa de filial, que arrossegava problemes, i ho lligo també amb una altra de les males notícies d'ahir, la lesió de José Ortega, que ho explicava avui el Sergi Garcés, sensacions en mà, no pinta massa bé. Dume, des d'allà ja ho podeu constatar de primera mà, no?
Sí, allà es veia que ja quan tira la pilota a terra i se'n va a terra directe, ja es veia males sensacions.
Es trequen els puntals, penso, de l'equip. Sé que és veritat que amb Ortega A mi m'agrada, com a porter, i crec que ha de ser el porter titular del Sabadell. No ha tingut sort, perquè realment, excepte Terrassa, crec que... O no sé si Espanyol, o Espanyol B, crec que no hi ha més victòries, no? I sempre han queixat gols, no, Ortega?
Sí. Sempre,
o sigui, mai ha tingut la porteria zero, crec que no són culpa seva. I, bueno, això, jo crec que ha de ser el porter titular del Sabadell. Que Gianni és un porter correcte? Bueno, l'haurem de repenjar com sigui, perquè si no, no ens en sortirem. Però portem tota la temporada amb aquest tipus de lesions, que algunes són de 2 mesos, 3 mesos, altres d'un mes, però clar, queden que 7 partits...
9, sí, sí.
O 9 partits...
Queden 2 mesos.
Complicat.
Queden 9 partits i els propers 4 és que te trobes amb Olot, Alzira, Elx... I també tens el Mallorca B, que són rivals absolutament directíssims amb la lluita per... Desgraciadament...
El Mallorca B igual ve a casa, igual ve aquí i ja descendit matemàticament.
Sí, però bueno...
És molt probable que arribi descendit, però bé.
Probable que arribi descendit, però és un equip que també pot tocar-te una mica...
Sí, és un filial i pot passar.
Filial i sense pressió.
Per tant...
No? Sí, però bé, ara parlarem, insistim, d'aquest calendari, també del que li espera el Sabadell. Simplement per rematar-ho amb el tema de la porteria, clar, al final ara li has de donar aquesta alternativa novament a Gianni, no? Que a mi em recorda una mica el cas de, salvant les distàncies, però el cas de Pedraza, no? Que a Pedraza li obres la porta i al final el deixes fora de la convocatòria i el fa jugar contra el Sant Andreu de titular. Gianni, el fitxes per ser el número 1 a l'estiu, al final del mercat li fitxes una competència directa, quan es canvia l'entrenador canvies de porter i ara li dius, nano, treu-me les castanyes del foc en les últimes 9 jornades que queden.
Bueno, jo crec que el porter és la posició del camp en què més preparats, entre cometes, estan, no? En aquest sentit, de... Soc l'únic que puc... Que sé, no jugo, però sé que, per exemple, els partits de Copa del Rei, els de primera, sé que tinc aquests partits marcats, no? Llavors, ell, ara, com que no és que ha estat parat tota la temporada, sinó que deu portar 2 mesos parat, ara tornarà a tenir una segona oportunitat, que jo crec que està totalment preparat per poder-la afrontar, que no porta 6 mesos parat sense competir, sinó que porta 2 mesos i que, per tant, a pesar de que hagi sigut una lesió d'un company, seria bé la segona...
Anava fins i tot a un punt més mental, un punt més mental del futbolista, eh? És a dir, t'hem anat apartant perquè se m'entengui,
sí.
I ara et necessitem.
Aviam, al final és, òbviament, el tema psicològic en els esportistes d'elit, bueno, en qualsevol esportista, el tema psicològic és molt important i és cabdal. També sí que és cert i és veritat que et fitxen per, com dius tu, Pau, com deies, per ser el número 1, després et porten una competència directa. Jo, de fet, ho trobo bé que hi hagi aquesta certa competència, perquè si no, sempre a lo millor pots caure en el parany aquest de... com jo sé que jugaré segur i em relaxo, estic
sí,
tranquil.
Però perdona, Gabriel, sobretot veig el fet que Ortega no se'l fitxa des del principi.
No.
Se'l fitxa a 3 setmanes, 2 setmanes per sí. Començar la Lliga.
Perquè hi ha algú que no acaba de convèncer, no?
Sí,
i...
sí. Clar. És un missatge
sí,
implícit.
De que... Bueno, però sí. Jo també, o sigui, jo el que volia anar és que jo em prendria també aquest missatge de, hòstia, em porten un company? Ostres, potser és que jo estic no fent alguna cosa del tot com correcta o que no la faig com crec que l'haig de fer. Ostres, doncs també t'ha de servir a tu per anem a fotre-li més
sí.
Més canyo, més entusiasme. No sé si m'explico on
sí.
Vull anar a parar.
Sí, sí. Jo comparteixo
doble lectura,
sí, sí. Jo comparteixo una miqueta el que diu el Pau, no? De que diguem que juga com per obligació perquè no hi ha una altra, no? No s'ha confiat en ell i, bueno, és que no tenim un altre porter i has de jugar tu, no? Llavors, el tema és com ho encaixa això, no? I com ens afectarà a nivell de, bueno, de porteria, d'implicació, que no hem de dubtar, no? Però puc entendre també la visió aquesta del jugador, no? De, ara sí, no? Ara sí que, bueno...
No, a més que res, per com ha pogut gestionar ell aquests mesos, veient-se ara a la banqueta de no jugar, quan crec que aquest recanvi a la porteria havia estat una mica marcat i anunciat durant tota la temporada que algun dia arribaria, que Ortega li guanyaria el lloc a Gianni, i ara doncs al final Gianni acabarà jugant si... Vaja, veurem què té Ortega, però és probable que acabi jugant aquests 9 partits que queden de Lliga. Dit això, que ens hem passat una mica del punt de 2 quarts, fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem fent tertúlia aquí al Tribuna Preferent número 23 de la temporada. Fins ara! Mm-hmm.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Encara no coneixes l'aplicació de Ràdio Sabadell?
La teva ràdio més a prop i de la manera més senzilla.
Estigues al dia de tota l'actualitat.
Escolta els podcasts i la ràdio en directe.
I tot des del teu mòbil o la teva tauleta.
Descarrega't l'aplicació de Ràdio Sabadell i gaudeix de la teva ràdio de la manera més ràpida i directa.
Disponible per a dispositius Android i Apple.
L'aplicació de Ràdio Sabadell, la teva ràdio encara més a prop.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents.
L'ull humà pot veure un milió de colors, però l'ull del teu client només veu el que surt en aquesta revista. Per això, a Obramat tenim un sistema tintomètric capaç de produir a l'instant més de 20.000 colors, fins i tot aquest blanc trencat tan bonic de la foto, i un groc no tan groc com el groc. Obramat, on compren els professionals.
Saps que Ràdio Sabadell és molt més que una ràdio?
Som la ràdio de sempre, però ara també ens trobaràs a X, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, WhatsApp, Facebook i, com no, a radiosabadell.fm i a la nostra aplicació per a mòbils i tauletes.
La teva ràdio de proximitat es multiplica per tu.
Escolta'ns, llegeix-nos, segueix-nos.
Ràdio Sabadell, com tu vulguis.
Per ser el dia de tot el que passa a Sabadell, informar-te i entretenir-te, recorda.
Ràdio Sabadell. La vius, la veus, la sents. Sabadell en joc.
Aquest diumenge a 6:15 de la tarda, Unió Esportiva Olot, Centre d'Esports Sabadell. Al Sabadell se li acaba el temps i els arguments. Els arlequinats ja són més a prop del perill que de la glòria i reaccionar és una obligació. Des del Municipal d'Olot segueix la transmi del Sabadell amb la narració del Sergi Garcés i tot l'equip del Sabadell en joc. Aquest diumenge 9 de març a 6:15 de la tarda, Unió Esportiva Olot, Centre d'Esports Sabadell, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc. Tribuna Preferent, la tertúlia del Centre d'Esports a Ràdio Sabadell.
Estem de tornada aquí al Tribuna Preferent de Ràdio Sabadell, número 23 de la temporada, 3 minutets i seran 3:15 de 9 del vespre. He vist molts comentaris, per cert. Crec que Roger Benet ha estat contaminant pel xat, que pizza sí o pizza no. No hi ha pizza, no hi ha pizza, no liem més la troca, no emboliquem més la troca, no hi ha pizza, no, avui no hi ha regals. Això no vol dir que algun dia d'aquests pugui haver-hi alguna cosa, però crec que ho deixaré pel dia que guanyi el Sabadell un partit. El dia que guanyi el Sabadell un partit, crec que regalarem cosetes aquí al Tribuna Preferent. Avui no hi ha res, avui no hi ha res, malgrat que, mira, aquí tenim un parell de bufandes que estan de 13, de les noves d'aquesta temporada, que un dia d'aquests les sortejarem, però no toca. Fins que el Sabadell no guanyi un partit, no regalem res al Tribuna Preferent. Ara, el dia que guanyi un partit, fem un bon pack, si us sembla, aquí al Tribuna Preferent.
Home, pizza i bufanda no està malament, eh?
No, pizza menjar no hi haurà. No sé què, Roger Benet, sorteixi, jo què sé, bosses de patates o el que sigui, no sé, o algun menú dels seus que fa de cocinites. Dit això, va, que ens queda una estoneta de tertúlia. Per cert, avui tenim millor 11, estem triant aquest millor 11 arlequinat del primer quart de segle. Avui sabrem qui ha estat el millor mig centre i posarem sobre la taula els noms dels interiors candidats a ocupar aquest millor 11. Dit això, hem començat el programa amb el Dani, amb el Gabriel, amb el Dume, parlant d'una mica la realitat, la nova realitat del Sabadell, que diu que l'equip està més a prop del play-out que del play-off. Heu canviat vosaltres el xip aquesta setmana? L'havíeu canviat abans? Sou com Movilla, que encara vol mirar cap amunt? Anem a salvar-nos i ja està? O què? Com hem d'enfocar aquestes últimes que queden?
tant de bo en base a la situació a la que està el club pogués dir-te que sóc optimista i que podem optar a una cosa més amunt, com fer mínimament un play-off. Ja no parlem d'ascens directe, però tal com estem en la situació, estaves pràcticament lluitant amb el Sant Andreu en quant a puntuació, ara estàs situat a 11 punts, si no vas gerrat, estàs nou per sota l'Europa, més o menys, i dius, clar, sí, és veritat, queden molts partits, matemàticament la possibilitat hi és, perquè la matemàtica fins que no és impossible es pot donar, però sí que és veritat que jo crec que les coses han d'anar en pausa, però sense pressa. Llavors, jo crec que mínimament salvar la categoria, sincerament.
Tot i això, i ho trasllado ara també al que ens diguin la seva, el Dani i el Dume, per mi és un fracàs de temporada, eh?
Sí, final, perquè
tot el que sigui pensar ara, que ho entenc, i que jo també sóc dels primers el primer que penso aquesta setmana, escolta tu, anem a no complicar-nos la vida, però sense obviar que estem parlant d'un fracàs de temporada.
Acabi com acabi, per mi.
Encara que
pugis, ho acabarem oblidant. Mira que arribes les últimes 4 o 5 jornades, fas un sprint, et col·loques cinquè i et pilla en aquell moment bo i estàs per sobre tothom i acabes pujant. Però jo també sóc una miqueta al parer de que s'ha de parar aquesta hemorràgia, com sigui, i assegurar primer la permanència. I és probable que assegurant la permanència no et quedi tan lluny, potser una cinquena plaça. Però clar, jo estic amb tu, ja només per haver canviat mitja plantilla, per haver destituït un entrenador, perquè no hi hagi hagut un revulsiu a la banqueta. Per mi també és un fracàs. Sent el Sabadell, tenint el pressupost del Sabadell, per mi ja és un fracàs.
Havent guanyat un partit en 14 jornades, a 2 mesos del final, estan avui a 3 de març, que la Lliga s'acaba el 3 de maig, està parlant, o el 4 diria, el 3 o el 4 de maig, però està parlant de compte el retrovisor que tenim la part de baix, Dume, a prop.
Jo et diria, anem cap amunt.
Sí, anem, tu mires cap amunt jo, encara, eh?
Anem cap amunt. Soc massa optimista. Anem cap amunt.
Al final hi ha molts equips també involucrats.
Sí que et dic que també, és a dir, és un fracàs aquesta temporada, acabi com acabi, però també hem de ser conscients d'on venim i què ha passat, no? És a dir, en el sentit de que hem canviat 25 jugadors, hem canviat a 7 persones de la banqueta, o 5, és a dir, el primer entrenador, el segon entrenador, el preparador físic, i això ha de donar un marge, no? Fracàs, bueno, sí, és un fracàs, però on ens pot portar aquest fracàs? A que l'any que ve, si ens salvem, a l'any que ve fer una estructura, marcar una estructura, no? És a dir, d'aquests 22 jugadors te'n quedes 10 amb el Movilla, llavors, bueno, pot ser un èxit. Un èxit en el sentit de que l'any que ve sí o sí t'has de marcar l'objectiu de quedar primer. Llavors, fracàs és una paraula molt gran per mi. Llavors jo penso que sí, que decepció. Més que fracàs, jo diria una temporada decepcionant. En el sentit dels canvis que està patint, a més, el Sabadell, no? Que en 5 anys és una empresa que en 5 anys ha canviat a 80 persones i que no els has donat temps a poder-se estabilitzar en aquest lloc i a més fora de casa de molts jugadors, no? Que al final no són gent d'aquí al costat, no? Gent que ve del País Basc, que ve d'Andalusia, que ve de no sé què, que al final són xavals de 20-21 anys, que això és un procés llarg d'adaptació.
Diu per aquí l'Oriol, fracàs tan gran com l'Empire State, diu, no pel què sinó pel com, eh?
Sí, sí, de fet ho comentàvem amb el Domé fora d'antena abans. Diu, ja no és que perdis o guanyis partits, que al final el futbol és un esport i tu pots guanyar o pots perdre, però sobretot si perds és el com perds. Això fa bastant de mal. I bueno, per continuar una mica amb això, al final és el que deia abans, has d'establir una base sòlida i anar a cegues amb allò, amb confiança total, per intentar que això s'estabilitzi i perduri en el temps, perquè els canvis constants, jo crec, no es porten enlloc.
A tot això, us ho pregunto també, el Sabadell se l'està jugant en aquests dos partits que venen ara?
Home, i tant.
Olot i Alcira?
Sí. Home, i tant.
Sí, som conscients de la magnitud que acaben d'adquirir ara mateix els dos següents partits del Sabadell?
Home, okay. I tant, perquè tots dos equips, tant Olot com Alcira, estan empatats a 30 punts a la posició de play-out, per tant només els hi treus 5 punts. Perdre aquests partits et pot fer baixar encara més a la classificació, i guanyar pues, et pot donar un plus, no? Aviam, següent partit, Olot, camp de vells records i boniques i il·lusions que tots els arlequinats ens venen a la memòria. Potser és el partit que li fa falta al Sabadell per fer aquest canvi psicològic d'aquesta dinàmica i que sigui una mica el punt d'inflexió que marqui que les coses vagin una mica millor.
El problema és que aquesta cantarella, jo crec que, Gabriel, cada setmana diem ve el Sant Andreu a la Nova Creu Alta amb 2.000 tios, és el punt d'inflexió. Ve, anem al camp del Balear, és un rival directe, és el punt d'inflexió. I no arriba, i no arriba, i no arriba. Estic molt negatiu, eh?
No, aviam si...
Ja em perdonareu, però...
Jo tampoc estic gaire més positiu, o diguem optimista si vols dir-ho, però... Clar, és que és complicat, però en algun moment ha d'arribar aquest canvi, si no, no sé com anirem.
Espera, és com la Roger Benet, per aquí a canviar cables, no passa res. Aixeca el cap, saluda, però saluda la càmera com a mínim. Aneu fent vosaltres, eh?
Sí, jo penso que sí, que el que tu dius, que hi ha molta magnitud, sobretot pel tema de la caiguda lliure que estem tenint. És que si va malament... És que sembla com una cosa imparable, començarem a tremolar, de veritat, perquè és que no es comen la tostada, no?, per així dir-ho, i bueno, una miqueta el Balears, no?, que el podies enganxar, ara el tens a distància. Guanya l'Olot i estàs a 2 punts, i després vindrà l'Alzira, que olora la sang. Perquè jo crec que no tenim un perfil de jugador per jugar amb un descens, penso, no? Jo crec que és un equip... entre cometes guanyador, tot i que els resultats no estiguin acompanyant, i a mi em fa por com podran gestionar la pressió jugant amb el descens.
Sí, vas per la part aquesta de que si ja a nivell psicològic està la temporada costant com està costant, encara que... O sigui, si la situació encara és més fotuda de la que ja és de per si, home, sí que pot ser encara molt més complicat i més difícil de gestionar.
Detall important, diu per aquí l'Adri, ho recorda, que si palmem allà, que tindrem la baralla perduta amb l'Olot i la S d'Ibiza, per posar-nos encara
més nerviosos
i més contents. I més tremendistes, sí. Bé, diu el Vicenç per aquí, si no guanyem a Olot, tots i cadascun dels aficionats que vagin al temple amb l'Alcira han de ser molt conscients que aniran a veure un equip que juga a no perdre la categoria. Però bé, diu perquè el Manel també que quanta negativitat, doncs sí, al final estem, jo ho reconec, al final en els últims 3 mesos, pràcticament, més de 3 mesos, que el Sabadell només ens ha donat una alegria, i va ser el dia de l'Espanyol B.
L'Espanyol B,
correcte.
I hem estat parlant aquí mitja temporada de pujar directament, de ficar-nos al playoff, i ara ens plantem a 2 mesos d'acabar amb...
I de l'alegria
amb l'ai al cos.
De l'alegria de l'Espanyol ja fa 7 jornades.
També.
És que dius, queden ja enrere.
Queda molt lluny.
I és que i a nivell esportiu, és que potser és el pitjor moment esportiu de la història, ara mateix.
Sí, quarta categoria i nades, crec que mai havies estat.
Que potser diumenge encara podrà ser un altre capítol pitjor, no? Però ara mateix, esportivament, jo crec que és el pitjor moment de la història.
Sí. Números en mà, i tant. Però bé, va, que queden... Acabarem amb una nota més alegre. Aquest Tribuna Preferent, queden 7 minutets. Us ho dèiem, teníem pendent fer aquest millor 11, fer una nova entrega del millor 11. Ens anem aproximant ja al final de la temporada. Fa 2 setmanes us demanàvem triar el millor mig centre entre Juanjo Círcoles i Àngel Martínez. Crec que el Roger Benet té preparada la resposta. Aquí tenim a Juanjo Círcoles, que guanya... Vaja, ara no tinc el tant percent exacte, però ha guanyat per golejada aquesta enquesta. Va deixar... una petjada inesborrable, algo de Juanjo Círcoles. I avui, interiors. N'hem triat 4 interiors. D'aquests, n'haureu d'escollir 2 a les votacions que obrirem en les pròximes hores. Aquests són els candidats.
El millor 11 arlequinat del primer quart de segle.
En el 4-3-3 que estem dibuixant, la posició més difícil de triar segurament sigui la d'interior, per les peces que segur que ens deixem fora de la tria, per la polivalència dels que hi entren però podrien fer-ho en un altre lloc i pel simbolisme dels 4 candidats a entrar a l'11 ideal. Comencem per Josep Maria Sala, tota una institució, l'usonenc. 225 partits jugats al Sabadell, en 3 etapes, això sí, Cal especificar la primera del 82 al 84 i la segona, l'últim període arlequinat a primera, del 86 al 88, no s'inclouen en aquesta elecció. Per tant, hem de quedar-nos per elegir aquesta opció amb el Sala de la tercera etapa, del 2000 al 2003, amb el playoff aconseguit a la Magdalena de Novelda com a principal fita. Curiosament, l'últim partit dels quatre aspirants d'avui són contra rivals de mal record. El de Sant Hipòlit de Voltregà, per exemple, va tancar definitivament la seva condició de jugador del centre d'esports contra un Burgos que havia deixat sense ascens l'equip de Pere Valentí Mora uns anys abans a la promoció. Un Sala, per cert, que després també formaria part del cos tècnic arlequinat. Els següents dos candidats van gairebé de la mà, Antonio Hidalgo i Juvenal Jogo Uono. En un passat molt més recent, primer i segon entrenador del Sabadell, respectivament. Però avui ens hem de centrar en les seves facetes com a jugadors. Juve és un altre emblema. Tot i capitanejar durant anys la selecció de Guinea Equatorial, jugador nascut aquí a la ciutat, a Sabadell, i en el si d'una família d'arlequinats, com el seu pare José Manuel o els germans Josep Manel i Alberto. Juvenal va disputar 154 partits i va anotar 19 gols amb l'arlequinada entre 2008 i 2013. El seu segon partit, curiosament, ja va ser un derbi, guanyat contra el Terrassa, i l'últim a l'Anxo Carro de Lugo. No cal recordar més tard la vivència patida allà. Capità de tota una generació, va celebrar l'ascens d'Ipurua, això sí, a la grada, per molèsties aquell dia. Un dels records més icònics del juvenil futbolista és el golaç, ja a segona A, contra el Barça B per conquerir el mini. Coetani de Juvenal va ser Antonio Hidalgo, que va aterrar a Sabadell el gener del 2012 després d'una etapa difícil. Tallat al Tenerife, es va quedar a l'atur i va tornar a sentir-se futbolista aquí, a la Nova Creu Alta. Va debutar a Los Pajaritos de Sòria amb el 2 a l'esquena, un dorsal molt poc d'un jugador del mig del camp. El seu últim partit va ser contra l'Alcorcón, a casa. Ja sabem què hauria de viure després ell mateix com a tècnic a Santo Domingo. 116 partits, del de Canovelles amb l'elàstica arlequinada en les 4 temporades a segona A consecutives del Sabadell i 10 gols que demostren l'arribada que tenia des de segona línia. Si Sala era equilibri i Juve, classe i qualitat, la garra i el caràcter caracteritzaven el joc d'Hidalgo. Malauradament, es va acomiadar com a jugador amb un descens a segona B. I el mateix li va passar a un deixeble seu, Pedro Capó, el quart d'aquesta tria, com sempre presentats per ordre cronològic. El maonès era el més difícil d'etiquetar d'aquest concurs. Entra com a interior, però perfectament podria haver-ho fet de pivot o de central, on s'hi va fer un fart justament amb Hidalgo com a tècnic. El Balear, exemple de constància i regularitat, va demostrar polivalència a Sabadell i es va guanyar com pocs l'estima de l'afició en els 118 partits que va disputar. Fins i tot va arribar a notar 4 dianes, si bé l'aspecte golejador no era el seu punt fort. L'últim partit de Pedro Capó amb l'arlequinada no pot ser més dolorós. L'estèril victòria en Duba contra el Mirandés, que no va poder evitar el descens. Quan l'hem trobat a faltar des d'aleshores?
Doncs vaja, si l'hem trobat a faltar a Pedro Capó. Com sempre, recordem que els candidats, més enllà de la seva qualitat futbolística, doncs també estan triats en base als anys que han estat al Sabadell, a la seva implicació a la ciutat, al club, a la massa social. I aquests són els quatre candidats, dels quals, res, n'haureu de triar dos. Veig aquí ja Capó i Hidalgo, el Trivi que diu espero que puguem escollir quatre, el Terns diu Sala i Capó, l'Oriol diu que aquesta secció l'hauríem de deixar de fer, que no entra massa bé ara. El Raül diu Juvenal i Capó. Va molt, molt ràpid. Vosaltres, amb qui us quedeu?
Jo ho tinc claríssim. Jo sí? Em quedo amb Antoni Hidalgo i Pedro Capó.
Jo també.
Cap mena de dubte.
Sí? Sí.
Unanimitat.
Collons.
Us
hem posat d'acord abans amb el tema de l'entrenador i ara amb això, Doncs res, no hi ha massa més, no hi ha massa més debat. Hidalgo Juve, Sala Juve, Capó i qui més vulgueu, diu el Vicenç, Motoret Hidalgo Juve, ni és un debat, diuen. Hidalgo Capó, bé, segurament Antoni Hidalgo el tornarem a veure quan busquem el millor entrenador. Però bé, aquí queda, insistim, sobre la taula aquests quatre candidats. Com a mínim aquí he vist unanimitat entre els tres tertulians d'avui, el Dani Carreño, el Gabriel Oliver i el nostre Domé. Gràcies a tots tres per haver vingut una vegada més aquí al Tribuna, que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Pau, per convidar-nos.
Ho deixem aquí. Res, enviar-vos també una abraçada des de la realització amb el Roger Benet al capdavant, que ara ha tret el cap per aquí fa uns instants. Demà tornem amb els esports d'aquesta casa a la 1 a l'Hotel Suís amb el Sergi Parc. Que vagi molt bé, bon dilluns, adeu.